Avui descobrim la figura d'en José Corbacho Sánchez, pagès i militant del Partit Socialista, que va ser un dels represaliats pel règim franquista i que va morir en un recinte destinat a treballs forçats entre 1940 i 1942. Aquest passat 5 d'abril, les seves restes van ser entregades a la família, instal·lada al Prat de Llobregat, en una cerimònia íntima i privada. El company del Prat Ràdio, Ivan Conde, es troba amb la seva neta, Yolanda Garrillo. Molt bona tarda, Ivan.
Bona tarda. José Corbacho Sánchez va néixer l'any 1899 a la província de Badajoz. Va ser un dels tants represaliats pel règim franquista que el va dur al penal de la Sabina, a Formentera. Va ser una de les 58 persones que van morir en aquell recinte de treballs forçats entre 1940 i 1942 a causa de la desnutrició i les dures condicions que s'hi patien. Fa uns anys, coincidint amb l'aprovació de la Llei de Memòria Històrica a les Balears, van començar les tasques d'exhumació dels cossos i la recerca d'ADN de possibles familiars directes, i al maig de l'any passat es van poder identificar les restes d'en José Corbacho, que el passat 5 d'abril va ser entregat per al govern de les Illes Balears a la seva família. Avui en volem parlar de tot plegat, de què suposa tancar un cercle de més de 83 anys amb una de les seves netes que viu al Prat, la Yolanda Carrillo Corbacho. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bé.
Explica'ns, Yolanda, sobretot per la gent que no sàpiga de què estem parlant, qui era el teu avi, què va patir, i una mica també la història de la família.
Vale. A ver, me expreso mejor en castellano, como te he comentado. Mi abuelo, como bien has dicho, fue un represaliado de la Guerra Civil Española y desapareció, porque se consideraba desaparecido, en el 1939. Cuando acabó la guerra, él volvió a su hogar y nada, lo encarcelaron y se lo llevaron aquí. Digamos, la condena fue adhesión a la rebelión militar y se lo llevaron a Formentera directamente al penal de allí, y allí falleció.
La família sabia que es quedava allà? És a dir, vosaltres ja quan han passat els temps, no? Evidentment tu vas estar molt lluny de conèixer-lo, sí. Però el que us explicaven, no? La teva mare, els teus tiets, etcètera, ells sabien que la seva vida va acabar a Formentera?
A ver, en un principio no. Mi madre tenía 8 años cuando se llevaron a mi abuelo y ella supo que lo habían encarcelado y no supo más. No sabía si estaba vivo, si estaba muerto, y ella desde los 8 años siempre buscó a su padre, siempre. Y no sabía. Lo que pasa es que allá en los años 90, un amigo de la familia entró de alcalde de nuestro pueblo, de Badajoz, o sea, de Almendral, Y le dijo mi madre que ya que estaba de alcalde en el pueblo, si podría ayudarle a saber algo de su padre. Y fue él el que nos averiguó que había terminado sus días en Formentera. Y a raíz de ahí empezamos a investigar.
O sigui que allà comença una mica tot, no? Abans, la teva mare era, no, allò de no sé què va passar
no
i
sabia.
No tinc manera de poder buscar-ho.
Exactamente, ella no lo sabía.
Clar, també a nivell familiar, com és conviure amb una cosa així? Perquè en el teu cas, per exemple, era una persona que no vas arribar a conèixer, però m'imagino que aquestes coses t'és igual, no? Sabent que era un familiar directe
teu. Hombre, és que mi madre eso fue un trauma. O sea, ella solo quería conocer a su padre, quería abrazar a su padre. Ese era... Ella toda su vida lo buscó. Y claro, lógicamente, desde que yo nací, mi madre me habló de mi abuelo y mi madre murió con 91 años buscándolo. Pues yo pasé su ADN 6 meses antes de que ella muriera. Yo lo pasé en julio del 22 y mi madre falleció en diciembre del 22.
Explica'ns també una mica com va ser aquest procés, no? El govern de les Illes Balears comença un pla de fosses també,
sí.
Uns anys abans, el 2017, per tant s'intensifiquen també les recerques a Formentera, per exemple, especialment, o també a la illa de Mallorca. És el govern de les Illes Balears o aquest pla de fosses qui us pregunta o us demana directament? És el govern d'Extremadura? Com va el tema? O si sou vosaltres qui dieu no? Som, no? Família,
sí,
d'un represaliat? Volem donar l'ADN?
Somos un poco nosotros que hay que estar pendiente de noticias, de informarse, porque en ese penal había 58 personas y de esos 58 no todos han reclamado. O sea, es verdad que el gobierno balear se puso en contacto conmigo, pero primero, a raíz de este señor que te hablo de Extremadura, que es amigo de la familia, él me dio otro contacto de la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica de Badajoz, de una chica que se llama Candela Chávez, y a raíz de ella, ella me puso en contacto con Almudena del proyecto Premex en País Vasco. Fueron varias personas a las que yo fui enviando toda la información, todo lo que yo tenía de mi abuelo. Y luego, finalmente, cuando ya se aprobaron las leyes de recuperación de memoria, fue cuando ya el gobierno balear, con los datos que yo había pasado, se pusieron en contacto conmigo. Pero esto ya te estoy hablando del 2021, por ahí.
Yolanda, precisament el José, no, va ser la primera persona, si no m'equivoco, identificada d'aquelles 58 persones.
Sí, mi abuelo es de la segunda fase, cuatro fueron identificados, tres allí Baleares y uno...
A Formentera.
Bueno, sí, estaban en Formentera los cuatro, vale. Pero uno era que lo queríamos traer a Barcelona, porque mi abuelo nació en el Valle de Santa Ana, en Badajoz.
Com rebeu la notícia? Com és, o sigui, és una trucada de telèfon, és un correu?
Sí,
és...
fue una llamada de teléfono del gobierno balear, y ya te digo, habían pasado 4 o 5 meses de que había fallecido mi madre, y entonces me dijeron que sí, que el ADN que había enviado coincidía al 99,999% de que era mi abuelo.
Clar, deu ser molt, molt difícil també de gestionar, no? Que, o sigui... tan poc de temps, no?, en una història tan llarga, que són, sí, doncs, més de 80 anys, que per molt poc, no?
Sí, sí, perquè, bueno, ella toda su vida vivió para eso, y claro, antes de venir, parece que ella no quería morir, quería, y yo le prometí, mamá, yo voy a conseguir, si el abuelo está allí, el abuelo va a venir, porque ella solo quería abrazar a su padre. Y yo le dije, si el abuelo está allí, el abuelo vendrá contigo. Porque claro, mi madre, en los años 70 se vinieron aquí al Prat y han vivido en el Prat. Aquí es verdad que vinieron con 6 hijos, luego nací yo, pero aquí formamos todos nuestra familia. Todos mis sobrinos son pratenses, sus hijos son pratenses, ya nos quedamos todos aquí.
I com funciona aquest procés? Us truquen, us diuen, creiem el 99,99% que és ell,
sí,
però després, perquè arribi al Prat, també us deixen decidir a vosaltres,
todo,
us posen condicions,
sí,
no us heu de preocupar de res. És un procés que molta gent desconeixerà com funciona.
Ja. Realmente el gobierno balear se portó estupendamente. Desde el minuto uno me dijo, tranquila, no se preocupe usted por nada, porque al final lo fui gestionando yo sola, porque ya te he comentado, somos muchos hermanos y es mucho lío movilizarlos a todo, pero me ayudaron en todo. No te preocupes de nada, poco a poco sigue las pautas que te vamos dictando, ellos me iban diciendo cómo fue la exhumación, cómo iba saliendo en los cuerpos... Y no me he tenido que preocupar de nada, ni monetario, nada. Todo se ha hecho cargo el gobierno balear.
Va ser el 5 d'abril, aquesta entrega, on sí que és cert que hi va haver una part més oficial, no?, amb l'entrega de la delegació del govern de les Illes Balears.
Sí.
Però després vosaltres també, com a família, sempre havíeu demanat, no?, insistit en que fos una cosa privada.
Sí, sí, porque ya te digo, fue algo... Yo realmente, mi finalidad era que mi abuelo descansase con su hija y su esposa, que está también enterrada en el Prat.
¿Teníeu clar des del principi que volíeu que estigués al Prat?
Sí, 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 sí. Sí, porque aquí está mi madre, está su esposa y está mi padre también, o sea, solo faltaba él y están los cuatro... aquí en el Prat.
I com va anar el que és el dia? Sobretot això, no? També amb molta gent vinguda d'Extremadura.
Sí. Estaba... A ver, la verdad que yo estaba muy nerviosa porque lo había gestionado todo y quería que todo saliera bien, aunque quería que fuera algo íntimo. Somos muchos de familia. Venía la consellera de Gobierno Balear, venía Francis Cebrián, que es la persona que nos ha ayudado siempre a mover todo esto. Venía representación del Prat también, y yo la verdad que estaba muy nerviosa. Estaban todos mis hermanos, incluso sus hijos y mis sobrinos también, para que ellos sepan toda la historia, y estuvimos todos unidos.
Només hi ha, no?, que hagin sortit a la llum i és normal i s'ha de respectar. S'han vist un parell de fotografies, una d'elles, no?, amb bona part de la representació tant de la família com de l'oficial i presideix, podríem dir, no?, també una foto del José. Et volia preguntar també per aquesta foto, perquè, clar, estem parlant d'una persona, no?, dels anys 30... ha de tenir també molta història aquesta foto. Qui la va guardar o qui la va recuperar i qui la té?
Bueno, esta foto es de mi madre y todos los documentos que tenía mi madre, todo lo que he ido recopilando de partidas de nacimiento, de defunción, el ingreso en prisión, todo, además, todos los libros en los que sale mi abuelo los tengo yo, porque quieres que no, mi abuelo forma parte de la historia, fue represariado por ser republicano realmente. Y entonces tengo toda la documentación, todas las fotos, lo tengo yo.
Com et sent la família i també com et sents tu ara? Que, clar, perquè el fàcil és dir ara s'ha acabat tot, però suposo que això tampoc s'acaba mai, no?
Ja, ja. Bueno, a ver, yo estoy contenta por haber cumplido mi promesa realmente, pero también está bien que la gente conozca la historia por si tienen personas o les ha ocurrido casos similares, porque fueron miles de represariados. O sea, mi abuelo es uno entre millones. Entonces, que no pierdan la esperanza, que si tienen en alguna fosa común, como el caso de mi abuelo, algún ser querido, pues que luchen, porque al final la recompensa...
¿Teniu contacte amb associacions de víctimes?
Sí, yo sé. Yo me incluí en una asociación de recuperación de memoria histórica de País Vasco, de Badajoz, para, bueno, en la medida que yo pueda ayudar a otras personas, pues ahí estaremos.
Com heu viscut aquests anys també, no? De molts canvis, en alguns moments de la història recent política en positiu, amb aprovació de legislació que otorgava també molts més drets i moltes més partides pressupostàries a les famílies i a la recerca, però també hi ha hagut darrerament símptomes o moviments en camí contrari. Això suposo que també deu ser bastant angoixant, no?, per les famílies.
Sí, sobretot per la joventut, perquè no són conscients de la història, de moltes coses de les que ocurrieron, i les lleis de recuperació de memòria històrica, o sea, tienen que existir, o sea, tienen que estar. Y tan solo que se planteen la idea de derogarlas, o sea, es impensable, impensable.
Abans hem parlat una mica, no?, de com ho va viure tot la teva mare i de com t'ho transmetia tu, però també com ho transmeteu vosaltres, no?, els nets, els ja bisnets i tataranets,
sí, ja.
Com parleu a la gent més jove de tot això i com han viscut ells també tot aquest procés?
Claro. A ver, ellos, pues con muchas dudas, yo por ejemplo tengo dos hijos, son adolescentes, tienen 15 y 18, y ellos, claro, la juventud ve la historia de otra manera, y yo... Les explico bien lo que pasó, cómo pasó, para que ellos puedan elegir, son libres de elegir, pero que sepan que eso está ahí y no se puede olvidar lo que ha pasado. No es igual ahora que hace 80 años, lógicamente, pero esa historia está ahí y no se puede olvidar, no puede caer en el olvido.
¿Tens sensació de que costa que es mantingui viu el record?
Sí, sí, sí.
Doncs, Yolanda, si no tens cap cosa a afegir, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí i també, doncs, per permetre'ns, que sabem que no ha estat senzill apropar-te a la ràdio i també explicar-nos una mica com heu viscut tot aquest procés i la recuperació també del José Corbacho. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Temps ara per parlar de patrimoni. Continuem repassant alguns dels elements del patrimoni històric i cultural de Terrassa i avui marxem a la masia de Can Montlló. Per saber-ne més sobre aquesta construcció ens acompanya el Santi Rius, el creador del blog Records de Terrassa. Molt bona tarda, Santi.
Hola, bona tarda.
I també saludem el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mireu, pels que no som de Terrassa, el primer que necessitem saber és on està ubicada, on trobem aquesta masia.
Bé, si voleu us ho explico. Mireu, això està a la part nord de la ciutat, després ha passat als pisos de Sant Llorenç, que en diem, anant cap a la carretera de Castellà. Concretament, si ho haguéssim de citar, estaria aproximadament al quilòmetre 18 de la carretera que va de Terrassa a Castellà. És una masia fàcilment reconeixible, perquè encara hi és tot ella, malgrat estigui tancada. I una altra característica és que es troba en un camí que algú li sonarà, i que és molt típic a Terrassa, que se'n diu el Camí dels Monjos, el famós camí que anava des del monestir de Sant Cugat fins a dalt al monestir de Sant Llorenç del Mont, la Bola.
Correcte, sí.
Perfecte.
Parlem, doncs, dels orígens d'aquesta masia.
Sí, mira, la masia que veiem avui, l'estructura que veiem avui, és del segle XVI, perquè ens entenguem. Però antigament aquesta masia ja existia. Se sap per documents que al segle XII ja es troben referències d'un mas que se'n deia Isarn, que és el nom més antic que tenim d'aquesta masia. De manera que veiem que és un lloc habitat des de fa molt, molt temps. És normal que en aquest camí que té la importància com és el Camí dels Monjos, en el seu recorregut hi hagi masies. I en aquest espai, encara més, perquè hem d'entendre que aquesta masia tenia molt terreny, i un terreny molt bo, perquè estava al costat d'una riera, o sigui, un terreny on era fàcil de cultivar. Tot el que avui en dia serien els pisos de Sant Llorenç, fins pràcticament el que coneixem com el Monument de la Dona Treballadora, perquè ens entenguem, sí. Fins allà baix eren terrenys d'aquesta masia. O sigui, tenia una quantitat de terrenys impressionant. Molt gran.
Déu-n'hi-do.
Sí. Era de les masies grans de la ciutat.
Sí.
Més que res, el que diria d'aquesta masia és que tothom la reconeixerà, o el que tinguin una certa edat, perquè era molt coneguda, perquè era el lloc on s'acumulaven o es repartien les bombones de butà a la ciutat. I com que durant molts anys la gent ha tingut bombones de butà a casa o les ha fet servir per estufes o per la cuina i demés, doncs segur que se'n recorden d'aquestes bombones de butà que hi havia en aquesta masia i que es feien servir per fer el repartiment a tota la ciutat.
Doncs sí, és veritat, és un dels detalls, no? Però, Santi, has parlat abans del mas Isarn, però també abans de ser Can Molló va ser mas Monteroles, si no m'equivoco.
Sí, mas Monteroles, sí. Això és bastant normal, o sigui, pensem que els masos, moltes vegades, el fet de que canviessin el nom és perquè, potser, la persona que heredava el mas no tenien fills de mascles, perquè ens entenguem, tenien noies, i llavors el casar-se amb algun altre adoptava el nom del nou hereu, diguem-ne, la nova persona, doncs, que es feia càrrec del mas, i així canviava de nom. A Terrassa això no sempre passava així. Tenim experiències molt conegudes de gent que, tot i tenir una filla hereva, la persona que es casava amb aquesta filla li feien adoptar el nom de la família. Això havia passat, per exemple, doncs, amb els Barata o amb els Mata, que havien, doncs, per conservar el nom, dit a la persona que es casava amb la seva filla, de dir, sí, tu et cases amb la meva filla, però el Mas i tu et canviareu de nom i utilitzareu el nom de Mas, o sigui, de la família Mata o la família Barata, perquè no es perdi precisament aquest nom. Però això no passava a tot arreu, llavors és normal que un Mas, sigui per això, sigui per canvis d'hereva, o simplement perquè s'havia vengut el mas i ho comprava un nou propietari, canvies de nom. Llavors, que es passés de Mas Isarn a Mas Monteroles i, posteriorment, a Can Montlló, és absolutament normal.
Santi, així grans trets, quina, diguem, quina configuració té, quina estructura, si hi ha pisos...
Molt típica de masia catalana, perquè ens entenguem, la típica masia, doncs, rectangular, amb planta baixa, pis i golfes. Això seria el típic d'una masia. Sempre amb, la, amb les golfes de dalt, normalment amb arquets, perquè doncs, és el lloc on s'hi emmagatzemaven doncs, elements que es tenien que estar airejats. Les cobertes de dos vessants, sempre, la típica coberta com pintes una masia, no? Que fas que hi hagi una teulada a banda i banda, orientada a migdia, sempre les masies s'orienten a migdia, i de composició simètrica, o sigui, les masies normalment també tenen aquesta característica, que són molt, molt simètriques. Lo de sempre, a baix de tot, doncs, doncs una planta baixa, amb una entrada, doncs, de vegades en aquest cas és coberta, perquè doncs, el balcó de dalt s'hi posaven unes columnes i feia que fes una miqueta com d'aixopluc. En aquest cas, aquesta masia ho tenia així. A davant, doncs, un cobert o un espai, una quadra, doncs, per tindre les coses típiques de treballar al camp, com podia ser el carro, com podien ser els animals, o les quadres, etc. Aquí també ho veiem, en aquesta masia, malgrat estigui tancada i avui en dia no es pugui visitar, però té totes aquestes característiques. En aquest cas, el balcó que veiem de la masia doncs, doncs té aquesta característica d'estar, diguem-ne, amb unes columnes que el sostenen, o sigui, no és un balcó penjat, sinó que hi ha unes columnes que van de la planta baixa al primer pis del balcó, que fa que faci com una miqueta de suportal, de xopluc. I també veiem aquestes golfes amb aquestes finestres típiques de masia amb arquets. Vull dir, tot això que hi he anomenat en aquesta masia ho veiem perfectament.
I la façana, Santi, també és curiosa, no?
Sí, bueno, la façana, la més curiosa que tenim és que, i no ens en queden gaires a Terrassa, no? I és que veiem un rellotge de sol. Una cosa que sembla que sigui doncs, una cosa normal en una masia, però que si no es cuida, doncs desapareixen. I a Terrassa en tenim poquets de rellotges de sol. Llavors, aquest, llàstima que no es veu gaire, perquè l'està tancada costa molt de veure-la, has de donar un parell de voltes per acabar-lo de veure, però hi ha un rellotge de sol quadriculat. O sigui, en comptes de ser un rellotge de sol rodó, en aquest cas, és de forma quadriculada, o sigui, com si fos un rectangle, perquè t'entenguem.
Sí, per ser tot mental, no?
Perquè és rodons, i en canvi aquest cas doncs, és rectangular. És simplement aquesta curiositat, no?
No, algun detall de dins que...
Mira, sí, el res, una cosa curiosa. Jo vaig tenir l'oportunitat en un moment determinat d'entrar dintre, i en recordo que una de les coses que em va cridar l'atenció, hi havia poc mobiliari, quedava poca cosa per veure, però sí que me recordo que la xemeneia on hi havia, doncs, es feia el menjar i demés, encara hi havia penjats el que se'n deien uns calamàstecs. Clar, si tu no has vist uns calamàstecs a la teva vida o no els has vist utilitzar, no li dones cap importància. I jo em vaig quedar un rato mirant-me'ls perquè a casa recordo que n'hi havia uns i que havia preguntat amb els meus pares, no? I aquesta cadena, com una mena de cadena amb uns ganxos, dic, això què és? No? I me recordo que el pare, l'avi en aquest cas, m'ho va explicar, no? I això són uns clamàstecs. Nosaltres en dèiem calamàstecs, però en català se'n diu clamàstecs. I són les cadenes que es penjaven a llar de foc per suspendre amb aquests ganxos les olles o les calderes que es feien servir per fer doncs, caldo o menjar pels animals o qualsevol cosa que es tingués que coure. Les olles, perquè ens entenguem. No? I el fet de tindre aquestes cadenes fa que la olla la puguis penjar més amunt o més avall si vols graduar el foc que tingui i bullir més o bullir menys. És com si pugessis o baixessis el gas. Les cadenes serveixen per pujar i baixar la olla. I hi ha una cosa molt curiosa, i és que els clamàstecs no tots són iguals, sinó que hi ha clamàstecs petits i clamàstecs grans. Clar, què vol dir que tinguis un clamàstec petit o gran? Doncs simplement una miqueta la quantitat de menjar que es feia en aquella casa. Si en aquella casa hi vivia poca gent, doncs amb uns calamàstecs més petits es feia servir una olla més petita. Si en aquella casa hi havia molta gent, doncs es tenia que fer una olla més gran i els calamàstecs tenien que ser més grans, tenien que ser més reforçats. En el cas de Can Montlló, a mi el que em va sobtar és que eren uns calamàstecs grossos. Això volia dir la importància de la casa, no? Que realment era una casa que hi havia molta gent treballant o molta gent vivint.
Doncs, bueno, mira, avui jo he pres un nou concepte, que és el clamàstec, que no el coneixia. Escolta, has parlat que... Has comentat abans del tema de les bombones del gas butà, que això era un clàssic en aquella època, però sí, també va ser un restaurant, no?
Sí, també va ser un restaurant. Bé, va durar poc temps, com a restaurant. La veritat és que no vas tindre un gran èxit. Jo, més que destacar el tema del restaurant, que és una curiositat, realment, després del restaurant ja va quedar abandonat. O sigui, va ser el tema del Botà, el tema del restaurant, que va durar pocs anys, i després, bueno, un restaurant on s'hi feien inclús balls i coses d'aquestes, però va durar poc temps. I jo crec que el més important d'aquesta masia és el fet de tot el que hi ha passat en el seu entorn. O sigui, la masia...
Sí, això t'ho volia preguntar, sí.
Sí, ha pervivit la masia, però, ostres, és que la importància d'aquesta masia és tot el que ha passat a nivell de ciutat en l'entorn dels camps que pertanyien a aquesta masia. Clar, pensem que un dels grans fets importants de la ciutat va ser les riuades del 62. I les riuades del 62, on van fer més mal de la ciutat, és justament en els terrenys d'aquesta masia. Els terrenys que anaven des de la pròpia masia fins a l'AEG, amb la qual passaven per dintre de la Riera. I en aquest barri de la Riera, que és el barri de Gara, que en deien, el barri on es van començar a construir cases a la llera de la Riera, va haver-hi una part del barri que va desaparèixer. Tota, se la van portar absolutament tota. Aquests terrenys que es van vendre a aquests immigrants són terrenys que pertanyien a aquesta masia. O sigui, qui va vendre aquests terrenys no va ser l'Ajuntament, els immigrants, sinó que van ser els amos de la masia, que van començar a vendre aquests terrenys, doncs, perquè es poguessin edificar tot tipus de construccions. Segurament ningú va pensar, quan van vendre aquests terrenys, que evidentment vindria una riuada i s'emportaria la gent. Segurament, si ho hagués pensat qualsevol persona, ningú se li hagués ocorregut. Clar, ho sabem a posteriori. Però, esclar, eren uns terrenys que avui en dia difícilment s'han deixat construir, perquè tothom entén que un terreny al costat d'una riera i en una zona inundable, doncs té totes les possibilitats que passi una desgràcia. Clar, tanta desgràcia com que se t'emporti la casa i s'emporti les persones que vivien dintre, tampoc és fàcil d'imaginar. Però això va passar. I hi han coses molt curioses. Per exemple, en aquests mateixos terrenys és on es va construir el camp municipal de hockey. El primer camp municipal de hockey que vam tenir estava en aquests terrenys, i de fet encara hi ha algun carrer en aquesta zona que es diu el carrer del hockey, i que no en queda res, evidentment, perquè s'ho van portar als 62, no? O, per exemple, una altra cosa curiosa que hi va haver-hi en aquest espai, que va ser, doncs, la idea de construir unes casernes militars, un campament militar. Es va intentar una vegada i no va sortir bé. Es va intentar una segona vegada, un campament militar de cavalleria, ja per posar-li un efecte més dramàtic a la història, no? Imagineu-vos, un campament de cavalleria. Però sí que al final, l'any 55, en aquest cas, l'any 55 no, va ser, ara em recordo l'any exactament, si va ser després... Sí, després de les riuades, que es va construir aquest petit campament, que no va ser gaire gran, va durar molt pocs anys, i no s'acorda per això, perquè hi havia aquests militars amb unes tendes de campanya, que eren de lona, i tota aquesta part de cavalleria, amb tot de cavalls que tenien, i que feien pràctiques, i que a vegades baixaven a la ciutat de Terrassa. Jo recordo que inclús hi havia unes cavalleries a darrere de l'escola industrial. Era fàcil de veure aquests soldats amb cavalls que anaven i venien d'aquests terrenys.
Quanta història, darrere d'aquesta masia, Santi.
Sí, hi ha moltes cosetes curioses en aquest espai.
Mira, jo tinc una última curiositat, i ho dic perquè no ens queda més temps. Ara mateix aquesta masia està abandonada o té alguna utilitat?
En aquest moment està abandonada. O sigui, està tancada. Més que abandonada, tancada. Uh-huh. Que té uns amos, Vull dir, la masia està tancada. Sí, molt bé.
Bé, doncs ho deixem aquí, i agraïm moltíssim al Santi Rius, el creador del blog Records de Terrassa, que ens hagi acompanyat un dia més.
Molt
Santi,
bé.
Fins a la propera.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Gràcies, Sergi.
A veure, bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Adéu.
Adéu, bona tarda. We'll be right back.
la tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Hola, connectats. Doncs res, ja que ahir va ser Sant Jordi, el dia de l'amor, m'agradaria recomanar-vos una cançó que parla d'amor d'un artista santcugatenc, Cal Bali, i la cançó es diu Maria. Res, espero que us agradi. Una abraçada.
Ai, Maria, Maria, les mirades et delaten, que tu vols trencar-me el cor, ja que estava dedicada a moviments encantadors. Comprovant si som que estava, però quan entres al club i em mires a la cara, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Tantes hores, tantes treves, tants adeus que ens hem donat. Sempre temptar a intentar un cara que no funciona. Necessito que sigui el que sigui, m'ho deixis clar, que te m'expliquis, que per fi ens deixem marxar. Tranquil·la, jugaves amb mi, però igualment vaig com un loco per tornar a patir. Ai, Maria, Maria, les mirades et delaten, que tu vols trencar-me el cor, ja que estava dedicada a moviments encantadors. Comprovant si jo em captava, però quan entres al club i em mires a la cara, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Mata, mata,
Maria,
i a mi
Maria.
Se'm nota, nota, quan amulls de tat,
Maria,
quan
rebota,
ota, sap que ja em mata, mata,
Maria,
i a mi se'm nota, nota, quan amulls de tat,
Maria,
quan
rebota.
Ai, Maria, Maria, les mirades et deleten, que tu vols trencar-me el cor, ja que estava dedicada a moviments encantadors. Comprovant si jo em captava, però quan entres al club i em mires a la cara, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Connectats amb Carme Reverte.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar.
Amb Carme Reverte.
Vallès Occidental hi ha força edificis culturals que alberguen grans històries en el seu interior. Una d'elles és la Casa Ponsà a Sabadell. Es tracta d'un edifici situat al vell mig de la ciutat que ha tingut una gran multitud de funcions i des de fa uns anys és un bé cultural d'interès local. Anem a conèixer la seva història. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Aquest procés de reforma té l'objectiu d'explicar la història de la Casa Ponsà i la seva funció actual. Però nosaltres avui ho coneixerem de primera mà amb el regidor de Cultura de Sabadell, Carles de la Rosa. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara mateix la Casa Ponsà és la seu de l'Arxiu Històric al carrer Indústria, al vell centre de Sabadell. Per qui no la conegui, però, és una gran casa senyorial molt característica per la seva façana, sobretot. Però a dins, què ens hi trobem?
Doncs aviam, és una casa que es va comprar l'any 1980, que es va inaugurar com a seu de l'Arxiu Històric de Sabadell l'any 1983. És una casa senyorial de l'any 1891, que és obra de l'arquitecte Gabriel Borrell, i el que conté és la documentació municipal des del segle XV. També té altres fonts oficials, com l'arxiu notarial. Els documents que tenim així més antics són sobre l'any 1401, potser algun d'una mica abans. Són fons de naturalesa privada, diferents fons que s'han anat acumulant, i la musealització que hi tenim, el que intentes explicar una mica la confluència entre el que és la casa privada, que és la residència d'una família, i ara actualment doncs, aquesta seu de l'Arxiu Històric de Sabadell, evidentment amb totes les vicissituds que va patir entre aquestes dues funcions bàsiques, que són les que, diguéssim, segmentarien les seves funcions. No? I aquesta musealització el que reuneix és informació endreçada sobre aquesta història situada en plafons, de la casa, de l'arxiu, i està acompanyada doncs, del mobiliari provinent de l'antic arxiu de la casa, i conjunts de fotografies i mobles que provenen de donacions de la pròpia família de Ponsà.
Ara entrarem en com ha estat aquest procés, però d'on surt la idea de museïtzar la Casa Ponsà? Vull dir, vau notar que hi havia una demanda, que hi havia aquesta necessitat, una mancança... Per què s'ha museïtzat la Casa Ponsà?
El que cerquem sempre, evidentment, és acostar a tot aquest tipus d'edificis patrimonials i tot aquest tipus d'institucions al màxim a la ciutadania. Una de les coses que és molt evident és que cada vegada que oferim, per exemple, poder entrar al backstage dels museus, en els magatzems, que evidentment no estan museïtzats, però sí que estan molt ben articulats, tothom gaudeix molt d'aquestes visites, els interessa molt perquè és tot allò que parla de col·lecció, diguéssim, que no és visible. En aquest cas, és important també acostar a tothom doncs, la idea de que aquesta casa ha patit tota una trajectòria i que actualment doncs, conté aquest arxiu històric. És un arxiu que, evidentment, no tothom consulta de forma habitual, a no ser que siguis un especialista en alguna de les matèries doncs, que habitualment s'hi treballa, o siguis una persona que tingui molta curiositat sobre la història de la ciutat, necessitis consultar documents. Llavors, el que havíem de fer era acostar al màxim a la població que sapiguessin de l'existència de la casa, de com està configurada. No? I el que hem fet ha sigut adaptar-nos a les característiques de la casa, no ha hagut fer cap adaptació complexa. Alguns dels mobles estaven pràcticament disposats en els llocs que actualment estan situats, altres s'han canviat de lloc i s'han introduït alguns elements més per fer-ho més divulgatiu, no? Arribadors de fusta amb rajoles de ceràmica, motius vegetals, hi ha un piano i altres elements. I llavors, per exemple, també ens va trobar una caixa de transport que la família feia servir per anar a estiuejar a les Violetes, que és una casa que tenien a Puigcerdà, i tot això doncs, no ha entrat de cap de les maneres en col·lisió en cap moment amb el patrimoni, al contrari, ha contribuït doncs, a fer-lo més, a envellir-lo més i a complementar-lo, i a fer això, que sigui més divulgativa, més didàctica, i que quan entres a la casa, automàticament ja puguis fer-te una idea de tota aquesta trajectòria.
Aquest procés de museïtzació es va inaugurar al gener, a principis d'any. No sé una mica quina rebuda ha tingut fins ara, què en diu la gent, no? O si heu notat doncs, més visites o més interès, una mica quin ha estat l'impacte.
Doncs ha estat una resposta molt positiva. De fet, va assistir la pròpia família Ponsà, els descendents, estaven molt contents, va venir molta gent. Es va recuperar un piano que també és d'una seva família, que no és original, però que és molt de l'estil del que hi havia. Es va restaurar, es va afinar, i llavors diversos músics de la ciutat van poder fer interpretacions tant a nivell d'un trio de corda i piano i després també una petita formació vocal. recuperant partitures que estan també situades en l'arxiu i que és un treball que seria molt interessant de fer d'autores i autors sabadellencs, que és musical, doncs, que la pots treure de les dues dimensions de la partitura i fer-la tornar a sonar. I a més, amb el so, aquest tan característic d'un piano de l'època, va ser molt ben rebut i hi havia un personatge també, que és una de les treballadores de l'arxiu, que també és actriu de professió, que va interpretar una minyona doncs, bastant indiscreta de la família, que es dedicava a rebre els assistents i que explicava interioritats i intimitats de la família i de la casa. I va ser una rebuda, vam fer sold out total, inclús va ser difícil poder ubicar a les persones, perquè realment quan tenies un ús fora de l'habitual en els espais patrimonials sempre genera un interès, no? I ara sí que és cert que ara, doncs clar, hem de continuar fent servir la musealització. Es pot visitar sempre que tu ho vulguis, però hem de continuar amb les normatives de l'arxiu, que és sota demanda, perquè no es pot fer... No, l'arxiu no el pots obrir com el museu, no pots deixar la gent circular de forma absolutament oberta per les instal·lacions, però sempre que algú ho demana, doncs se'ls pot mostrar la musealització. Com que està ubicada, a més, en tot el que és la part del vestíbul i l'entrada, i l'escala d'accés, doncs de seguida i la tens present i, per tant, és una manera molt, molt agradable de poder saber exactament quina és la trajectòria de la casa.
Mm-hmm. I com es pot fer això? Com es pot concertar aquesta visita? S'han d'adreçar a l'Ajuntament? Es pot fer online? Una mica quina és la via, no?, el canal de comunicació?
La via és a través de l'arxiu històric. El que fas és sol·licitar una visita concertada. És un servei que està obert al públic absolutament, però ja dic, no és de concurrència lliure per temes bàsicament de control d'accessos. Hi ha molts grups escolars que a través de ciutat i escola doncs, ja entren en comunicació i, si no, doncs, demanen directament en contacte amb l'arxiu històric, que la informació està tota disponible a la pàgina web de Cultura, i davant és una visita concertada, t'organitzen la visita i, evidentment, els treballadors i treballadors d'allà de l'arxiu t'atenen i ja, bueno, depenent de les demandes que tinguis, si és tant una visita com si és doncs, ús de documentació o consultar documentació o el que sigui.
I teniu registrat si des del gener fins ara n'hi han hagut moltes o una mica quina ha estat les sol·licituds per fer una visita?
Aquesta informació ara mateix no la disposo, mm-hmm. La veritat ho podria consultar, però clar, és una, ja dic, és un edifici que no és com el museu, per exemple, el Museu d'Art que tenim, doncs, no sé, la tercera exposició dels Vallespos a la Moda, que és una exposició molt llaminera, que crida molt l'atenció, que és la sala d'Icrea, i que aquí sí que, evidentment, com que hi ha un horari d'obertura a les tardes, de 3 hores cada tarda, amb accés sense cap mena de visita concertada ni de cita prèvia, aquí és molt més fàcil, diguéssim, que la gent hi accedeixi. Sí que es nota un increment en grups, un increment en com que ho has de concertar prèviament, doncs t'has d'organitzar. I és un espai que no és tan concorregut com un museu. Mm-hmm. Però sí que es nota, evidentment, doncs, que hi ha un interès i sobretot es va notar el dia de la inauguració, que va ser un dia que vam fer overbooking total. Va ser molt inclús difícil ubicar a tothom perquè poguessin assistir a les activitats que s'han fet.
Mm-hmm. Tirant ara una mica enrere en el temps, passant una mica més al vessant més històric i tècnic, no sé com ha estat aquest procés de museïtzació, perquè al final, al ser un edifici doncs, protegit patrimonialment, doncs, s'han de tenir en compte certes limitacions o línies vermelles, no? Llavors, no sé, una mica si ha estat fàcil aquesta museïtzació, aquesta transformació, no?, de la Casa Ponsà.
A veure, és un procés que s'ha hagut d'adaptar a les característiques de la casa. No ha calgut fer una adaptació molt complexa. El que sí que és cert és que la gran reforma que es va haver de fer en el seu moment, com a canvi d'ús de la casa, va ser entre 1980-1983, que és des de la compra fins a la inauguració, perquè calia fer les dependències diàfanes, calia que fossin netes, asèptiques, i s'havien de poder habilitar els dipòsits. I això, evidentment, també s'ha de sumar a totes les vicissituds anteriors que ha patit la casa, que havien doncs, també fet modificacions i provocant modificacions. En alguns casos, aquestes modificacions eren més estralls i pèrdues que no per sumar, no, però la reforma més potent es va ser entre 1980 i 1983. Ens hem d'imaginar que era una residència d'una família acabalada i, per tant, era un domicili familiar de 1.500 metres quadrats, amb una zona jardinada, que ara mateix la tenim convertida en un supermercat i un bloc de pisos. I des d'aquella primera vida doncs, en queden algunes traces arquitectòniques, que és sobretot la part que està més protegida, no? La façana, l'estructura principal, i alguns sostres que són d'aquests que són pintats de l'època de la primera planta. I després algunes restes de despatxos tèxtils que es van habilitar després de la Guerra Civil, el despatx molt Montràs i alguns mobles conservats, mobles d'una espada família. De fet, el 2019, quan es va fer l'ampliació, l'última ampliació que es va poder fer servir, ja perquè la casa ja no dona més de sí, per posar armaris compactes en una de les ales de la casa, es van descobrir, darrere d'un fals sostre, que ve d'aquestes oficines tèxtils, tota una part dels sostres pintats originals, que també es van poder restaurar i es van poder rescatar, perquè sabien, doncs clar, que no totes les èpoques s'ha tingut la sensibilitat cap al patrimoni que es té actualment, no?
Aquesta, per tant, és l'actuació més important que s'ha fet, perquè al final és un edifici del 1891. No sé si hi ha hagut alguna actuació de millora doncs, més important, o aquesta ha estat la més destacada des d'aquest temps.
Clar, la més destacada és aquesta, perquè aquesta casa ha tingut molts usos.
Exacte.
Es va incautar la família, per tant, a partir d'aquí van manca d'administració, i l'administració canviant en plena guerra civil. S'hi havia d'allotjar a l'escola de formació de la llar, però el 1937, per necessitats de la guerra, es conforma en l'hospital militar, i va haver una campanya ciutadana de recaptació de fons. Després van entrar les nacionals, va ser destinada per les autoritats militars i de la Falange a jutjats militars i presó, imagina't. Va ser una ocupació molt greu, la família va recuperar la propietat de nou, i per tant, clar, com que va ser requisada a nivell d'administració, ho van fer perquè era un edifici gran, era un edifici sòlid, era un edifici de molta, de clar, 1.500 metres quadrats, que tenia unes característiques estructurals que li permetien molts usos possibles, no? Fins que finalment, en el moment en què, cap a 1680, els investigadors que utilitzaven l'arxiu històric de la ciutat van denunciar que, perquè estava situat en les golfes de l'Ajuntament, que era una situació insostenible i que no es podia documentar, no es podia arxivar correctament, que estava tot en un estat deplorable, l'Antoni Ferrés, en aquell moment l'alcalde, va decidir que s'havia de buscar un espai doncs, que permetés allotjar un arxiu com es mereixia la ciutat, no? I va ser quan es va comprar aquesta casa, i llavors aquí s'havia de fer la reforma més potent, sempre respectant les estructures i respectant tot allò que patrimonialment estava protegit, però ja va permetre allotjar aquest arxiu. I aquí el tenim, és un arxiu ara clar que té més de 40 anys.
Ja l'última, una mica el que comentaves ara a l'inici d'aquesta darrera resposta. Què explica, no?, aquesta varietat d'usos que ha tingut la Casa Fontsau? Vull dir, al final és un mateix edifici, no?, que tant ha pogut ser un hospital militar com una casa de mas, no?, com una escola de formació, una mica un jutjat. Què explica, no?, que pugui albergar tants usos diferents un mateix edifici?
La museització que explica és això, és aquest segment entre el moment en què la família Ponsar es fa una casa senyorial amb totes aquestes grans dimensions, aquest gran jardí per ús personal i propi, passant totes aquestes vicissituds vinculades i linkades absolutament a totes les situacions històriques i bèl·liques que es van viure en el context històric. I això fa que, clar, és una casa tan ben construïda, tan sòlida, de dimensions tan importants, que permet, evidentment, tothom de seguida la situa com un element doncs, que pot anar fent com una mena de sensació de variable buida, no? Ara sóc una casa familiar, ara sóc un espai de formació, ara sóc un espai de sanitari, ara sóc un espai de jutjats i presó, ara torno a recuperar la funció com a casa familiar i després, ja finalment, quan ja la família decideix vendre-la a l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament de Sabadell, es detecta que és un lloc espectacular, perquè de fet ja se'ns ha quedat petit des dels anys 80 fins ara, però en aquell moment, clar, són 1.500 metres quadrats per allotjar compactes, i de fet, si la visiteu, ja veureu que clar, que hi ha una quantitat de documentació recollida molt i molt important, i jo crec que és aquesta solidesa, aquesta molt bona construcció, és una casa que clar, que té més d'un segle, i encara i així, doncs és capaç de suportar el pes de tots els compactes, de tot el que si emmagatzema, de tot el que està absolutament treballat a nivell d'humitat, a nivell de desinfecció, de llum, tot el tractament que s'havia de fer en la documentació que està continguda. Per tant, és un edifici doncs, que està clarament molt ben construït i ens permet a tots aquests usos. I suposo que per això sempre ha estat un edifici que totes les administracions que l'han anat doncs, detectant el feien servir per mil coses diferents, com hem vist. I aquesta musealització, el que ens explica en molt poc espai, és tota aquesta trajectòria. I penso que és molt interessant perquè, clar, potser no tothom sap les capacitats que ha tingut aquesta casa.
Doncs, Carles de la Rosa, moltes gràcies per haver-nos explicat el valor patrimonial de la Casa Ponsà d'aquí a Sabadell, i tothom que vulgui, doncs, ja sap el que ha de fer si la vol visitar.
esteu tots convidats i per gaudir-la.